Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Els contaminants que creen l'ozó es desplacen amb el vent i acaben arribant a les zones de l'interior. És per això que els territoris on s'hi han registrat llindars més alts, fins i tot per sobre de l'objectiu legal per la protecció de la salut, són Osona, les comarques de Girona i el Prepirineu. Així ho ha recollit en un informe Ecologistes en Acció, que demana a la Generalitat accions més contundents per actuar-hi. N'ha parlat a RAC1 el seu portaveu, Didac Navarro.
Sistemes d'informació que funcionin de veritat, com perquè la gent s'assabenti que en aquell moment, quan surt a córrer, quan surt a passejar el gos o quan deixa les criatures al carrer jugant, hi ha un pic de contaminació d'ozó i que això té un efecte a les seves vies respiratòries.
Ecologistes en Acció recorda que l'ozó és el contaminant atmosfèric que afecta més població i territori. A més, és el que està més estretament lligat al canvi climàtic per la seva relació amb la radiació solar.
Vosaltres aquells que vulgueu apuntar-vos un viatge de l'Incerso, apunteu aquesta data, 26 d'octubre, que és quan es posaran a la venda els d'aquesta temporada. Els preus seran un 7,5% més cars que la temporada passada i aniran dels 124 als 435 euros. Hi ha 880.000 places disponibles. I avui, dijous, arrenca Sitges, una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. S'allargarà fins al 15 d'octubre i s'espera una edició de rècord, amb 370 produccions de ciència-ficció i de terror. Entre les projeccions més esperades hi ha els nous treballs de Jota Bayona, Hayao Miyazaki o Carlota Pareda. Repassem tota la programació amb l'enviada especial de RAC1 a Sitges, Maria Cusó.
El Festival de Sitges ja ho té tot a punt per la seva edició més titànica. Tot un repte tenint en compte que és un festival que sempre ha tendit a la superproducció. En un moment en què moltes de les cites internacionals s'estan replantejant si reduir dies de programació i nombre de pel·lícules a competició, Sitges demostra que els fans del gènere volen més, i és que malgrat la dimensió de la programació ja s'han venut quasi 70.000 entrades, unes 15.000 més que l'any passat per les mateixes dates. Entre els noms propis que passaran pel festival aquest any destaquen Hideo Nakata, director de la japonesa The Ring, Lee Unric, director de Coco i Toy Story 3, o Juan Antonio Bayona, que rebran els premis Màquina del Temps. També Mary Lambert, que donarà el tret de sortida a la Zombie Walk de dissabte. Pel que fa a les sèries, Àlex de la Iglesia ja estrenarà la segona temporada de 30 monedes d'HBO Max. També s'estrenarà el més nou de Berto Romero, El Otro Lado, i Luz en la Oscuridad, de Carles Porta, totes dues produccions de Movistar Plus. Una edició de Sitges dedicada a la pel·lícula Els ocells de Hitchcock, que arrenca avui amb l'estrena d'Hermana Muerte, la nova pel·lícula de Paco Plaza, i que clausurarà Dream Escenario, protagonitzada per Nicolas Cage.
I a plataformes, avui s'estrena la tercera temporada de Lupin a Netflix. La sèrie reprèn l'argument de la temporada anterior. Ara Lassant viu en l'anonimat i allunyat de tothom després de ser acusat d'assassinat per la policia. Però quan decideix tornar a París per intentar convèncer la seva família que han d'abandonar la ciutat, tot es complica. Molt fan, de Lupin. A Netflix, tercera temporada. I el que ja s'ha estrenat també a Netflix és Beckham, la docusèrie que repassa les llums i les ombres de la carrera professional i personal del futbolista David Beckham. Tonight we bring you the story of how David Beckham... Doncs bé, una de les revelacions que fa la seva parella, Victoria Beckham, és que mai havia estat tan infeliç com els anys que va viure a Madrid. Això diu Victoria Beckham, que mai havia estat tan infeliç com els anys que estava a Espanya. Tal com llegim avui a La Vanguardia, l'ex-Spice Girl assegura que l'etapa de David Beckham, que va passar al Real Madrid del 2003 al 2007, va ser el període més dur i va contribuir al fet que ell hagués de quedar-se al Regne Unit amb els seus fills, la suposada aventura d'ell amb l'assistent, amb Rebecca Luz, i les polèmiques declaracions que ella va fer a la revista Vogue, on deia que Espanya feia pudor d'all. Tot i això, matisa que el problema no va ser mai Espanya. A la resta dels esports amb ressol, Espanya acollirà el Mundial de Futbol 48 anys més tard, serà el 2030. La FIFA ha escollit la candidatura que la Federació Espanyola comparteix amb Portugal, el Marroc. Ara ve el Mundial, no només jugarà en aquests tres països, hi haurà tres partits més, els inaugurals, que jugaran a l'Argentina, l'Uruguai i el Paraguai. Una cosa molt estranya, diu la FIFA, que és un homenatge al centenari del primer Mundial de la història que es va disputar a l'Uruguai l'any 1930. Per cert que tenim tarda d'esports avui a RAC1, a RAC+1. A les 8 del vespre, el Barça femení rep el València en partit de Lliga. A 8:45, el Barça de bàsquet debut a l'Eurolliga al Palau Blaugrana contra l'Efes. I a 9:45 de la nit, a segona, l'Espanyol juga al camp del Cartagena. Els blanquiblaus necessiten un punt i es posaran líders. I atenció a aquesta dada que us pot avançar al món RQ, que és molt interessant. Les futbolistes es lesionen entre una i tres vegades més que els homes. Una dada molt interessant, aquesta, eh? És a dir, les futbolistes es lesionen entre una i tres vegades més que els homes. La diferència és especialment important en l'adolescència. Per això, als 14 anys, les dones futbolistes tenen una taxa de lesió gairebé quatre vegades superior a la dels homes. Són dues de les conclusions d'un estudi que a la Fundació García Cugat i a l'Institut Cugat presentaran aquest migdia a les 12 a l'Hospital Quirón Salut de Barcelona. Els investigadors han analitzat la incidència de les lesions de lligaments creuats anteriors en dones futbolistes. Per fer-ho, han tingut en compte tota la població futbolista de Catalunya i es converteix en un dels projectes epidemiològics més grans sobre lesions de creuats en futbolistes. Però atenció a aquesta dada, eh? Es lesionen les noies entre una i tres vegades més que els nois en el futbol. En bàsquet, la penya va perdre d'un punt a casa contra el Besiktas, a la seva estrena a l'Eurocup, tot això el dia que l'equip Repsol Honda va anunciar que Marc Márquez no continuarà amb ells la temporada que ve. Els sis campions de vegades campió del món de MotoGP fitxarà per Gresini i pilotarà una Ducati. I en tennis, l'italià Yannick Sinner va guanyar l'ATP de la Xina després de superar Daniil Medvedev per un doble 7-6.
Si vols estalviar el doble, a Repsol ho tens molt fàcil. Paga amb Wilet i aconseguis fins a 40 cèntims per litre en tots els repostatges i fins al 100% de les recàrregues elèctriques. Vine a Repsol i multiplica per 2 l'estalvi fins al 15 d'octubre. Això és connectar energies. Més informació a Repsol.es.
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Hola, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Mantens l'avorriment meteorològic.
Totalment.
És a dir, sol, calor i res d'aigua.
Res d'aigua, no. Aquesta setmana no s'espera pluja i mirant mapes per la setmana que ve sembla que tampoc arribarà aquesta aigua. Per tant, de moment, paciència. Sí, hem començat el dia amb alguns núvols baixos, amb algunes boires, també núvols alts i prims i amb temperatures més baixes que ahir, sobretot a les comarques interiors. Ara mateix tenim 16 graus, per exemple, a Lleida, Cervera i també a Igualada, 17 graus a Girona, 15 a Olot, 14 a Viladrau, però tenim 21 graus a Tarragona i 23 al centre de la ciutat de Barcelona. A mesura que avanci el dia, aquests núvols es desfaran, tindrem més estones de sol i a la tarda algunes nuvolades inofensives en zones de muntanya. I demà puja una mica més la temperatura i es manté alta també al cap de setmana, uns 5 graus per sobre del que tocaria aquesta època de l'any.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en estic pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
I el trànsit.
La xarxa de concessionaris d'automòbils Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
Anem a comptar cotxes des del RAC, com cada matí, amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Continua actiu l'accident a l'AP2 a Aitona, en sentit nord, que talla un carril, però no afecta massa la circulació en aquell punt. A la resta de la xarxa, ara parlem de retencions habituals, amb menys cues a l'A2 i la B23 en sentit Barcelona, a la C58 amb 4 quilòmetres de retencions en els dos sentits a Montcada, amb més lentitud a Ripollet cap a Sabadell, i a l'AP7, d'una banda, es normalitza a poc l'enllaç amb la C17 a Parets, ara amb menys cues al tram de Montmeló en sentit nord, i en direcció a Tarragona queda força intensitat a Barberà i Sant Cugat, i a les rondes, encara amb 8 quilòmetres de cues entre el Nus de la Trinitat i Pedralbes a la B20, amb més congestió a la ronda a la sortida d'Horta en sentit sud, i a la litoral, circulació molt lenta en el mateix sentit des de Sant Adrià fins al Poble Nou. És tot des del RAC, bon dia.
Quan alguna cosa atrau la teva atenció, un fet inesperat que et sorprèn, sents una emoció que no oblides fàcilment. Nou Honda ZRB. Un nou SUV amb tecnologia full hybrid i una impressionant experiència de conducció esportiva. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Nou Honda ZRB. Espera l'inesperat.
Acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de la cursa, precisament de RAC1. Diumenge 15 d'octubre, d'aquí a 10 dies, serem a Salou, en aquesta festa esportiva de RAC1 que ja porta 8 edicions, 8 anys de cursa RAC1, que aquest any se celebra al costat del mar a Salou. Seran 5 quilòmetres pels carrers i ja sabeu que la cursa RAC1 és molt més que un esdeveniment atlètic. També és una festa de la ràdio. Aquest any serem al costat del Pou, del Pariser, del Juanlu, de l'Oriol Cruz, de la Mònica Usart, de l'Edu de Batlle, del Ramon Bartolí, de l'Esteve Giral i molts més. alguns fins i tot correran i altres treballarem. Com ja ens agradaria córrer, però haurem de treballar. Com dèiem abans, aquest matí al món a RAC1 parlarem amb alguns dels corredors de RAC1, amb Aleix Prisé, Mònica Usart i Sergi Ambudio, que l'any passat va ser el primer de la casa que va travessar la meta. Cap a les 11 els preguntarem si han començat a preparar-se. Per cert, que el dia de la cursa, el 15 d'octubre, a Salou, també tindrem les actuacions de roba estesa i d'Alèxia, la finalista de la segona edició del concurs Eufòria. Us podeu inscriure al web lacursadarracu.cat, lacursadarracu.cat, abans del dilluns que ve, 9 d'octubre, del dilluns que ve, 9 d'octubre, no us encanteu. Això serà, repetim, d'aquí 10 dies, diumenge, 15 d'octubre. Qui no la correrà serà el Jordi Ramos. No per res, eh? Perquè es veu que es va lesionar, té un problema d'abductors. Té un problema d'abductors. Des d'aquí una abraçada al Jordi Ramos pel problema d'abductors, però sobretot per un tema que ens fa sentir-se més còmplices del que habitualment ens sentim amb ell, que és per la mort del pare. Una abraçada molt forta al Jordi Ramos i a la seva família per aquesta pèrdua.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la consultora Concepció Baray i els periodistes Neus Tomàs, David Fernández i Joan Julivert. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Hola, Neus Tomàs, bon dia.
Molt bon dia.
Hola, Concepció Baray, bon dia.
Molt bon dia.
Hola, David Fernández, bon dia.
Bon dia, Carti Bastem.
Bon dia, Joan Julivert.
Bon dia.
Hola, Mònica, què tal?
Bon dia. Bon dia.
Bon dia. Estàvem parlant del cafè ara.
Sí. Quants en portes ja?
No, jo és que em paro aquí. Em porto tres.
Tres. Però matines molt, Basté.
Ja, però tres ja, és que jo em prenia mitja dotzena, 6-7, i llavors anava com una pila. I és veritat també que m'aniret me'n prego un de descafeïnat normalment. I si tinc molta son, cau al quart. Però no, això normalment és no. Tu quants en prens?
Quatre.
També lleves d'hora, eh?
Sí, per agafar el bus perquè la Renfe va fatal.
Ara ho parlarem, d'això
sí,
ara
sí,
parlarem.
Sí, em llevo quarts de 6, 4 en tot el dia, està bé.
I tu, Joan?
Jo ara entre uns 2 i 3, però quan feia aquests horaris matinals, tant a la ràdio com a la televisió, entre 7 i 10, que hi ha... Sí, sí.
7 i 10.
És que jo, per exemple, al migdia no faig escafeïnats, eh?
Tu et preocupa el David Fernández, que a l'entrar em preus d'algú, fa el bon cafè i diu 3. I dic, hosti, tu què?
Jo no els conto per no espantar-me.
En sèrio?
Sí, però bastant, sí.
Molts, també?
Sí,
sí. Jo 4 segurs.
En sèrio, Neus?
Aquest és el segon. També matí, no, eh? No per agafar trens ni
m'esteu agafant un, però... ara una alegria de dir, bueno, si me'n prego un quart tampoc passa res. Vist els horaris que
feu? Estic per sota la mitjana.
Jo el que tinc aquí és el tercer i faig com el David, que no els conto. I jo no me'n prenc cap de descafeïnat. Cap. Jo l'única regla que tinc és que a partir de les 7 de la tarda intento no prendre'n més, perquè després sí que ho notaria, però fins a les 7 em puc
prendre. Intentes, eh?
Intento, sí, perquè a vegades cau.
És que el verb és important.
A vegades cau, no, eh? A vegades cau.
Hi ha un horari que jo vaig dir que era clau, que era a partir de les 6 de la tarda, jo mai em prendré un cafè.
Pues jo a vegades també
me'l prenc. I llavors sempre que em prenc un cafè a la nit, allò en un restaurant, allà tothom prenc un cafè, miro el cambrer amb cara de xai degullat i dic, si us plau, descafeïnat. És molt important que sigui descafeïnat, més que res, perquè és que si no botaré el llit. I alguna vegada... Jo crec que m'han donat...
Un per l'altre.
Sí, un per l'altre, però sí, sí, és que si no jo em sento fatal. Però bueno, escolta'm, que... Quan has trigat?
Avui quantes hores he perdut de la meva vida? Doncs dues. És a dir, per agafar un autobús a un quart de vuit, T'has de llevar a 5:45, ser a l'estació entre les 6:15 i les 6:30 i fer entre mitja hora i 40 minuts de cua.
He de dir que els oients són meravellosos, com sempre, sempre diuen, són meravellosos. I la setmana passada, que vam demanar a la gent que ens enviés missatges, bueno, que tenim un mapa de Catalunya molt interessant, de com ens queda el mapa per Catalunya. I és que no és només el traspàs de Rodalies, és que són tantes altres coses. O sigui, si és que evidentment que hem de treure el cotxe a la ciutat. Clar que l'hem de treure i ja triguem, però abans hem de fer, o tota la vegada, per fer-m'ho bé. Fem-ho bé perquè tenim un problema que la gent no es pot moure. És que la gent no es pot moure. Espera't un moment, que ara a seguida el Sergi Embudi us ho explica, que ha agafat aquí el mapa i ho ha anat comptant, i des de nord, sud, est i oest hem vist com va la cosa. Ara tornem.
Veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Saps com es diu optimisme en alemany? Optimismus. Fàcil, oi? Doncs així de fàcil t'ho posa Opel si ets empresari o autònom, perquè arriben els dies pro empresa d'Opel. Només fins al 20 d'octubre, condicions excepcionals en tota la gamma Opel. Descobreix la tecnologia alemanya del futur. Vine al teu concessionari o entra a opel.es.
Hi ha qui va a tota vela i qui va sobre rodes. Pots llevar l'àncora o muntar el campament. Dues formes de gaudir la natura i dos esdeveniments on ho trobes tot. Saló del Caravaning, del 7 al 15 d'octubre al recinte Gran Via. I Saló Nàutic, de l'11 al 15 d'octubre al Port Vell, Fira de Barcelona.
I abans i abans, els de Roca combinen disseny, innovació i sostenibilitat adaptant-se a les teves necessitats. Roca, el bany. Descobreix-los a la teva botiga més propera o a roca.es.
Has vist la nova amiga del Pol? És ben estranya. Té veu d'ultratomba i no para de donar-li voltes al cap. Creus que vol alguna cosa amb ell?
Què dius? És la nena de l'exorcista que des que van a PortAventura que no se separa d'ell.
Aquest Halloween es quedarà amb tu per sempre. PortAventura World, Made to Scream, Made to Remember. Hotel més entrades des de 51 euros. Consulta les condicions a PortAventuraWorld.com.
Si per tenir un bon preu has de renunciar a una fibra boníssima, a gigas que acumules o comparteixes, al 5G, a un servei de qualitat i a un preu definitiu, és que tu no ets de Gestel. Perquè a Gestel pots tenir tot això per només 43,95, preu definitiu. Truques al 1510.
A Barcelona s'hi corre la millor mitja marató. El diumenge 11 de febrer de 2024 torna l'eDreams Mitja Marató de Barcelona a Vallbrucs. Tens al davant 21 quilòmetres en un recorregut ràpid i animat. Apunta't i uneix-te a una experiència èpica. Ajuda'ns a arribar als 25.000 participants. Inscriu-te a la web eDreamsMitjaBarcelona.com. Corre-la ràpida o divertida, però corre-la! No et quedis sense el teu dorsal. RAC1, emissora oficial de l'eDreams Mitja Marató de Barcelona, Vallbrucs.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a FIAC.cat.
El mes dels progressius ha arribat a Multiòptiques. I això significa dues ulleres molt progressives per només 189 euros. I si ho prefereixes, unes poden ser de sol i també progressives. Tria entre més de 1.000 models, només a Multiòptiques.
Vol registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
El 25 de maig de 2006... es va celebrar, per primera vegada a la història, el Dia Mundial de l'Orgull Friki. A veure, si fins i tot l'Orgull Friki té un dia, tu també te'n mereixes un, oi? Amb Mi Dia de l'Once, tria la teva data especial i juga-hi. Cada dia, per un euro, guanya fins a 3.000 euros. Mi Dia, el sorteig més teu. I recorda, un de cada cinc toca.
A tots els que jugueu a l'Once, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
9:19. Bueno, dijous passat, per culpa de la gent que ens acompanya aquí, menys el Joan, que no hi era, va sortir la idea de fer una radiografia de com de dramàtic pot ser anar a treballar en transport públic, sobretot pels que treballen a Barcelona, però també en altres punts del país i del territori. El territori, que fatal, això. Del país. Sergi Ambudio, bon dia.
Bon dia.
Hem fet una mena de mapa a partir dels missatges dels oients que hem anat rebent aquesta setmana al WhatsApp del MonarraQ, que és el 669-10-10-10, 669-10-10-10, notes de veu, eh? Quants missatges de WhatsApps hem rebut?
Fàcilment 300, 400, val. 400 llargs, potser.
La majoria m'imagino de gent que treballa a Barcelona i ve de fora?
Sí, exacte, però també n'hem rebut molts d'oients que treballen en altres ciutats, sobretot del Vallès Oriental i el Vallès Occidental.
Val. Ara anirem desgranant les dades, però el titular el donàvem abans, que clar, quan l'has explicat aquest matí a la reunió, dic, oi, va, què és?
Titular seria que la gent que va treballar a Barcelona perd entre 10 i 20 dies l'any si agafa el transport públic en comptes del cotxe.
El titular és molt irresponsable, és irresponsable, vull dir, és que és molt bèstia, perquè és que estàs fomentant que la gent vingui en cotxe. No, el que no s'està fomentant que la gent vingui en cotxe, el que s'està dient és que si vens en transport públic, comparativament perds 10 i 20 dies l'any. És a dir, és una queixa al funcionament que tenim en aquest moment del transport públic.
I això, tenint en compte aquesta dada dels 10-20, tenint en compte només capitals de comarca, que per tant, en teoria, se sobreentén que estan més ben comunicades amb la capital del país. Aquests 10-20 dies, després hi ha molts altres casos que són molt més grotescos i que ara hi entrarem, però que potser no són desplaçaments que pugui fer algú cada dia, com per exemple baixar i pujar de Puigcerdà a Barcelona, però que aquí també la diferència entre el transport públic i el cotxe també és abismal. Per exemple, l'exemple que ja posàvem a les 8, Igualada, per tant, capital de l'Anoia. Segons els oients, en cotxe trigues de mitjana una hora, o fins i tot menys, això sempre que no hi hagi trànsit, etc. En condicions normals, una hora, uns 50 minuts. Si vas en transport públic, que implica obligatòriament fer més d'un transbord entre busos i trens, fer més d'un transbord vol dir dos, però de vegades també vol dir tres, depenent de la zona de Barcelona on baixis. En aquest cas, en transport públic trigues mínim dues hores. És a dir, una hora més per trajecte, si vens d'Igualada a treballar a Barcelona, per tant, dues hores al dia entre anar i tornar. Llavors, per calcular quan és això al cap de l'any, hem fet un càlcul simple, que és, hem comptat unes 47 setmanes laborables l'any, més o menys, entre vacances, dies laborables, així, hem establert que unes 47 seria més o menys algo habitual. Per tant, multipliques aquestes dues hores al dia per 5 dies laborables que té la setmana, i el número que et dona ho multipliques per 47 setmanes i et dona una xifra d'hores total setmanal. Això ho hem dividit entre 24, que són les hores que té un dia, i et dona el número de dies. En el cas d'Igualada, aquests 20 dies perduts.
Val, anem a Igualada, eh? Anem a Igualada, que és el cas segurament un dels casos més bèsties, que és capital de l'Anoia, aviam.
Sí, són aquests 20 dies que dèiem d'Igualada, però és molt similar a d'altres capitals. Per exemple, Solsona. Uns 9.000 habitants, capital del Solsonès, distància entre Solsona i Barcelona uns 100 quilòmetres, amb cotxe, trànsit normal una hora i mitja, transport públic, mai, en aquest cas és bus, mai menys de dues hores i quart. Una hora i mitja amb cotxe, mai menys de dues hores i quart en transport públic, i a més estem parlant d'una altra cosa que també té el transport públic, que és que de Solsona surten 3-4 busos al dia cap a Barcelona. No hi ha un bus cada 10 minuts.
Aquest és un altre gran problema que hi ha, que és el tema de la quantitat de...
La freqüència.
De freqüències, efectivament. Seguim.
Tots aquests busos que surten de Solsona fan diverses parades. El Marc Segués, que és de Solsona, ens deia que fan entre 7 i 15 parades. De fet, de Solsona a Barcelona només hi ha un bus directe per setmana, que és el que surt els diumenges, i no n'hi ha cap directe a Barcelona-Solsona. Per exemple, Manresa, capital del Bages, 3/4 del mateix de Solsona, distància uns 60 quilòmetres fins a Barcelona, en cotxe uns 40-45 minuts, si vas en bus, doncs també trigues més o menys el mateix, si agafes tren, hora i 20, en cas de que Rodalies R4 funcioni sense cap retard, hora i 20 és el càlcul, hora i 36 si vas amb Ferrocarrils de la Generalitat. Per tant, estem parlant de més del doble en transport públic que amb cotxe. I a més, hi ha un element curiós que passa al Bages, que des d'alguns pobles més petits de la comarca, per exemple, Navàs, es triga menys amb transport públic perquè el bus fa la ruta de l'Eix i fa els pobles Berges, de, entre Berga i Sallent i va directe a Francesc Macià i per tant trigues més que si vas des de Manresa. Però, per exemple, Granollers, 30-40 minuts en cotxe, en transport públic, en aquest cas també Rodalies, hora, hora i quart. Per tant, mitja hora més de, amb transport públic que amb cotxe. Vilanova i la Geltrú, 35-40 minuts de mitjana amb cotxe fins a Barcelona, en transport públic, Rodalies amb transport a l'Hospitalet, gairebé una hora 45 minuts. Per tant, una hora de diferència. El mateix passa amb Berga, a Puigcerdà, per exemple, que ho dèiem, el càlcul és hora 45 amb cotxe, més o menys, en transport públic, el dia que va tot clavat, 3 hores i quart. Per tant, una hora i mitja...
Aquesta zona és terrible.
Una hora i mitja
de
diferència.
A més, amb un tren que és el tren de la bruixa, també. Eh?
R3.
Sí, sí, que trigues...
No, perquè hi ha trens de via única.
I que és via única.
Clara,
és que és clar, de via única, això és que estàs mort, home, estàs mort.
Però vaja, que si una persona surt d'aquí a Madrid i una altra d'aquí a Puigcerdà, arriba abans el de Madrid.
Correcte.
Sí, sí.
Sí, tal qual.
Parlant de trens de la bruixa, segurament la gent d'Osona ho tindrà molt clar, l'R3. Venint des de Vic a Barcelona, amb cotxe pot haver-hi trànsit a la C-17, etc., però en condicions normals no arriba a l'hora, depenent també del punt de la ciutat on vagis. En transport públic, la gent de Vic et diu que en general és agafa el bus, o si no oblida tant d'arribar a puntual allà on hagis d'anar, el bus, per tant, un, més o menys com el cotxe, uns 50 minuts fins a la Sagrera, amb freqüència cada mitja hora, el que dèiem, no surten busos cada 5 minuts. Si vas en tren, hora i quart, amb freqüència també cada mitja hora, a no ser que hi hagi algun retard. Altres capitals, Valls, capital de l'Alt Camp, distància entre uns 70 i uns 80 quilòmetres en Barcelona, amb cotxe trigues una hora, amb transport públic, en aquest cas tren, hora 35. Mitja hora com a mínim més si agafes el tren. Reus, capital del Baix Camp, uns 100 quilòmetres de distància amb Barcelona, amb cotxe uns 50 minuts, transport públic, en aquest cas l'R15, per tant també Rodalies, si tot va bé, hora i mitja o més. També de diferència. I això, insistim, són capitals de comarca. Llavors, anar analitzant els missatges, hi ha una comarca que hem detectat que està especialment mal connectada, ja no només amb Barcelona, sinó també amb les seves comarques veïnes, que és el Maresme. Està mal connectada amb Barcelona, però també amb els Vallesos, que a més són pols industrials, Vallès Oriental i Vallès Occidental. Casos, per exemple, el d'un oient que es diu Lara, ella viu a Mataró, treballa a Mollet del Vallès, en cotxe triga mitja hora, en transport públic, havent de fer transport sempre, gairebé dues hores. Per tant, hora i mitja
una cosa, que és
de
que
diferència.
Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, per posar les grans quatre capitals, el problema no és arribar aquí, és menys problema que no quan moltes vegades has de connectar poble amb poble, que aquesta és la mare dels ous que comentava la Baray la setmana passada, que és que clar, una cosa és quan vas, dius, mira, he d'anar a Barcelona, però és que molta gent haurà d'anar a Barcelona per anar-se'n al seu objectiu final, saps què vull dir? Que per connectar dos pobles
és que en el cas del Maresme, jo vaig viure fa molt temps a Mataró i no tinc la sensació que, per exemple, Mataró estigui mal comunicat en el sentit, o sigui, està supermassificat Rodalies, però tens serveis directes, va pel carril del Busbau, cosa que per exemple la Mònica ells no tenen. El problema és la comunicació xarxa Maresme dins, no tan Maresme Vilassar, tots aquests que tens la línia que et ve directa a Barcelona, no?
Per exemple, també del Maresme, el Roger i la Laura, que són de Canet de Mar, i fins al barri del Poblenou de Barcelona triguen mitja hora en cotxe en condicions normals, en Rodalies una hora com a mínim, i segons que ens diuen ells i també molta gent, clar, en Rodalies, doncs, estret, sense poder seure gairebé mai, per tant, aquí estem parlant de diferència també de el doble de temps. En canvi, hi ha ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona, com Sant Cugat, o d'altres del Vallès Occidental, ja sigui les cocapitals, Sabadell, Terrassa, o bé Rubí, que si mires la connexió, el que seria pròpiament ciutat-ciutat, tenen molt bona connexió amb Barcelona, perquè estan connectades amb Rodalies, però també estan connectades amb ferrocarrils, amb la línia directa del Vallès. És cert que el cotxe sempre és més ràpid, en general, però l'entrada a Barcelona té la cosa aquesta que depenent de l'hora que entris a treballar, depèn de l'hora que sortis de casa, et pots trobar col·lapsat a l'entrada a Barcelona, a la Via Augusta, com diu recurrentment el Pere Mas, perquè ho pateix. Clar, i per tant, transport públic sembla la millor opció, però depenent d'on vagis de Barcelona. Una cosa és que et vagi bé baixar-te a Montaner i moure't per aquí, o que et vagi bé baixar a Plaça Catalunya i moure't pel centre de Barcelona, però si vas a zones com la Zona Franca, per exemple, o Sant Joan d'Espí, des de Terrassa pot comportar el doble de temps en bus o en tren que en cotxe. I us llegeixo, si us sembla, tal qual, el missatge d'un oient, precisament sobre Terrassa Sabadell, que explica, jo crec que, bueno, millor no ho pot dir. Treballo a l'Hospital de Terrassa, entre Sabadell i Terrassa, visc al barri de Sagrada Família de Barcelona, començo la meva jornada laboral a les 7 del matí i haig d'arribar 15 minuts abans per canviar-me de roba. En cotxe trigo 35 minuts per la C58 i no trobo gaire trànsit per l'hora. En transport públic...
Ja, entra a treballar a les 7 del matí, eh?
Entra a treballar a les 7. En cotxe triga 35 minuts per la C58. Sí. Perquè aquella hora del matí encara no hi ha col·lapse. En transport públic, metro, Renfe o ferrocarrils i bus de Terrassa a l'hospital amb enllaços de mínim 10-15 minuts. Si sumes tot això, gairebé 2 hores. 1 hora i 45 minuts per tornar a casa a les 3 quan surt al migdia. Recordem que amb cotxe 35 minuts. I afegeix, aquestes hores el transport públic és penós, les freqüències de pas són cada 20 minuts a mitja hora i per això perds molt temps en les esperes.
Clar, aquest és el sentit general, que ja no només que sigui més el transport públic, és que hi ha també, Sergi, un problema molt important de fiabilitat i de confiança.
Sí, és com que agafar el transport públic sempre hagi d'anar lligat a un condicional. Hi ha molts missatges, que és, t'explico quan trigo un cotxe i després et dic, amb transport públic trigo això si tot va bé, si es compleixen els horaris, si el tren no para no sé quina estació, si tot va com ha d'anar. De fet, un dels missatges més repetits entre els que hem rebut és que molts, ja ho comentàvem, agafen el cotxe perquè al final no tenen més remei, per dir-ho així.
I si fas un horari estrany, clar, és que tot això estem parlant d'horaris normalets. Normals, normals. Ara, si estem parlant d'horaris que impliquen matinada, treballar de nit, caps de setmana, etcètera, ens trobem problemes, no?
Clar, per exemple, l'Adrià García, que fa nit i matinada, el nostre Adrià García del Morrego. Ell viu a Girona, estem parlant de capital, on hi ha connexió amb alta velocitat. L'Adrià entra a treballar a la mitjanit i es troba que l'últim tren Girona-Barcelona surt a les 9:20. Per tant, ell arriba gairebé una hora i mitja, dues hores abans del que li caldria, i estar aquí a Barcelona, doncs, bueno, porta el tàper i sopa abans d'entrar a la feina. Perquè... I a més, ell em diu, tot i això, molts dies el tren surt tard o directament no surt, i ell es veu obligat a venir amb cotxe. Això a la nit, però al matí, quan ell plega per tornar cap a casa, són 3:15 del mateix, ell plega cap a les 8:00, 8:00 i poc, el primer tren que surt de Sants cap a Girona és un AVE a les 9:10 del matí. Per tant, també té gairebé una hora morta a l'estació.
Mira, jo me'n recordo fa molts anys, que quan no hi havia la competència del tren, de l'AVE, només existia l'avió de Barcelona a Madrid, i de Barcelona. Sí. Hi havia el que en deien el Golfo, que sortia a 10:45, crec que era l'últim, 11:45, potser, i no sé si n'hi havia una 11:45, mira el que et dic. De la nit, de Madrid a Barcelona, de Barcelona a Madrid. Que a més me'n recordo de partits de bàsquet, d'allò que veies a Madrid, que jugaven a les 8 i havies d'agafar el de les 11:30 o el de les 12:30 i anaves corrent i ja en semblava un vas i tal. Ara, encara que l'últim avió també és molt d'hora, de Madrid a Barcelona.
És molt i poc, no?
Sí, jo crec que és que a més, ara, si surts, vols sortir més tard de les 10 de la nit de Madrid o de Barcelona, no pots. Clar, si dius, si, anar a Girona, que està aquí al costat i tal, ostres, o anar a Figueres, que hi ha estació a l'AVE, anar a Figueres també, és que és impossible a partir de segons quina hora.
Bueno, jo és que una mica, si em permeteu, que el que ha explicat el Sergi, no?, i que està molt bé, però jo trobo que ha faltat una mica que parlem d'altres coses que no sigui només venir a Barcelona. Si venir a Barcelona queda clar, tots els problemes que ens estem trobant. Però és que a dins de les províncies és molt complicat anar de certs pobles, capitals de comarca, a la capital. I tu ho apuntaves, Jordi, en una de les teves intervencions. Si jo vinc de Girona i capital i me quedo a Barcelona capital, bueno, puc anar més ràpid o més a poc, però si jo quan arribo aquí me n'he d'anar És igual a Sant Cugat. Sí, sí. O, bueno, la zona franca és apoteòsic poder-hi arribar, vull dir, és que no te'n surts, acabes pagant taxis, la majoria de vegades, i llavors et trobes l'embús de la zona franca.
Clar, aquí et diria que de Barcelona a zona franca sí que el transport públic va millor que agafar el cotxe.
Sí, perquè l'embús si no és, sí. Val? Però vull dir que em refereixo que un cop arribes a Barcelona, per exemple, de Girona, jo vinc directe a Barcelona, jo no tinc possibilitat d'agafar algú que em porti directe a l'Hospitalet, a Castelldefels, no. Si em he de parar aquí, no? Per tant, bueno, i Lleida i Tarragona també té el problema.
L'últim AVE és a les 9:10. De Madrid, sí, a Barcelona. I l'últim avió a les 9:30.
Sí, però jo t'he dit a les 9 i poc. I en canvi, l'últim AVE, que no és un AVE, és un ABLO, però bueno, que és el mateix, que va de Barcelona a Girona, sí que ara és a les 11:05 del vespre.
N'hi ha un.
A més, és un ABLO, que vol dir que el preu és més barat. Val? Per tant, aquest jo crec que salva molta gent. Perquè, si no, l'últim AVE que surt de Madrid directe a Girona és a les 7:30, i en canvi, tinguent aquest ABLO, et pots permetre agafar-ne un de més tard, que et deixa a Barcelona i et dona temps a canviar de via, però bueno, que són combinacions que al final, si l'utilitzes molt, les acabes aprenent, no? Però, per exemple, parlàveu del Maresme, home, jo us dic que els pobles de Girona saltarien per un peu si tinguessin la línia de tren que té el Maresme, perquè el gran problema a Girona és que la costa està molt mal comunicada. Molt mal comunicada, per tant, jo ja sé que cada us queixa del que té perquè no acaba de funcionar, però altres llocs és que ni ho tenen. Si no els hi pot deixar de funcionar perquè no tenen ni la possibilitat.
Perdó, un moment, Mònica.
Digues.
Mònica.
Digues.
Heu creat, atenció, ara això m'he quedat molt malament. Heu creat un grup de...
De WhatsApp.
Quantes
persones? Els usuaris de Montbus.
Usuaris de Montbus.
Que és la
Has
línia...
explicat el Montbus, què és?
Sí, el Montbus és la línia que fa el Vilafranca a Barcelona directe, que ha passat aquesta línia fins fa uns anys funcionava bé, però com que la Renfe hem passat de trigar 50 minuts a trigar una hora i quart a arribar a Barcelona, sembla que Barcelona cada any es desplaci uns centímetres o com les plaques tectòniques es mogui, no? Aquests usuaris de la Renfe han vingut al bus. Què passa? Que no pot absorbir la demanda. Llavors, portem uns dies de molts problemes, amb gent que es queda a terra, havent d'anar amb 40-50 minuts d'antelació a agafar l'autobús, que hem creat un grup de WhatsApp.
Quant és això?
Que ara mateix té 760 participants. Ara mateix hem fet acampades simbòliques per passar la nit a l'estació d'autobusos. Ens estem mobilitzant perquè ha estat l'única manera que almenys l'Ajuntament, que és qui defineix una mica els horaris, ens hagi posat un senyor allà que va apuntant bus de les 7:10, 50 persones queden a terra. També diré que ha estat l'única manera que els mitjans ens hagin fet una mica de cas, i avui sembla ser que el Departament de Territori explica novetats en aquesta línia. Veurem si això vol dir que hi ha uns busos extra que es consoliden, és a dir, que no es posa un pedaç i ara, com que hi ha hagut rebombori, funciona, o veurem què és. Però clar, l'alternativa, que és la Renfe, no funciona. El bus no funciona, llavors què hem de fer? Agafa el cotxe.
Ara, escoltant la Mònica, m'han vingut al cap automàticament l'Anna Ballonesta, la Laia Colomer.
És aquesta línia.
Franca, que diuen que directament és impossible.
No, la Ballonesta l'altre dia volia agafar un autobús, no sé si us ho va explicar, queda a terra perquè va ple, i troba un taxista que és de Vilafranca, i li diu, mira, t'apanyo el preu una mica i anem amb taxi. I pugen dos o tres persones del bus amb aquell taxi. Però el problema ja no és només que no hi hagi prou busos, el problema és que l'últim passa a 9:45 des de Maria Cristina fins a Vilafranca, i en aquest bus la gent es queda a terra. Què passa? Que l'últim tren surt a 10:45, a vegades no tens prou temps o marge per arribar. Per tant, no pots tornar a casa.
Què fas, llavors?
Ja m'explicaré el que fas.
Què fas?
Agafar-te un taxi que et val 80 euros.
Efectivament.
David Fernández.
Uf, quantes coses. Anem a veure, jo crec que cal, a tot el que ha explicat el Sergi, cal afegir alguna cosa més, és a dir, on aparcant quan arriben a Barcelona.
Ah, sí.
Aleshores,
bueno, aquestes altres.
Vull dir que no és els embussos que hi ha, no sé, jo quan veig la tele al matí, els centres de trànsit, tot està molt, molt embussat, i per tant, coses internes de costos, quan et costa l'any al final fer-ho, i altres qüestions externes, que és la contaminació, que és la congestió, que estem en plena emergència climàtica, i jo crec que la setmana passada ja vaig fer el preanunci, que m'he estat llegint tots els documents de la plataforma pel transport públic.
Tu també?
Sí, que són interessantíssims. I diuen, resulta que no, que ara amb l'alliberament dels peatges, en plena setmana de la mobilitat europea, van anunciar que no hi havia contrapartida, no? Que ells, no? I que no calia a través del... es fomentava el transport per mercaderia, però no obligaven a tornar a posar peatges. De resulta és un incentiu no, directe bonificat al vehicle privat, que en teoria és el que hem de votar. Jo, en canvi, jo crec que tot va per territoris i per comarques, vull dir que ens oblidem del rere país, dit amb tota l'estima profunda, que és molt diferent, i de les xarxes també, i de l'àrea metropolitana. És a dir, quan Pau Vila va fer el mapa de les comarques l'any 1932, ja parlava d'equilibri humà i territorial. I això tenim, clar, tenim una àrea metropolitana que són 4-5 milions de persones, on el que cal és una aposta decididíssima pel transport públic. I en canvi, ja parlava de Montbus, la Mònica, i té més raó, no li falta cap raó. Jo em moc molt, jo no tinc cotxe, ni tinc carnet, i jo em moc en transport públic, trigo més, és a dir, jo vaig a Olot i puc trigar 2 hores, i en cotxe seria hora i mitja, però jo vaig amb la Teixa, l'agafo al carrer Tarragona, va pel carril bus, la sortida de Barcelona es fa per carril bus, i clar que et trobes amb busos i vas, i té 3 vies, eh? Pots anar per la 7, o pots anar per Bracons, no? Però puntual ho és, les sortides. Depèn del trànsit, però jo crec que hi ha un problema de fons, que és, o sigui, quan fem les comparatives, quins són els costos, perquè un cotxe també són diners, assegurances, etc. I la contingència d'entrar a Barcelona és altíssima, és a dir, no? És també, sí, sí. Vull dir, ara, el que és un desastre, jo sempre feia una broma de desesperació, jo va haver-hi durant molt de temps, especialment després de la pandèmia, el meu heroi en comunicació era l'Antonio Carmona, portaveu de Renfe. O sigui, al final em va caure bé, perquè deia que li paguin per riscos.
Sí, li agafes carinyo, eh?
Li agafes carinyo.
No, carinyo per primer de tot, perquè és bon tio. Sí, molt bona persona.
És que és bon tio,
molt
però
bona
clar,
persona.
Dius, hòstia, aquest ha fet, no sé, ha fet un màster en ioga, perquè cada dia m'he d'explicar, no, però està bé tot, eh? I s'està... Aleshores, quan van dir que incentivaven el transport públic, que rebaixaven les tarifes, clar, la gent de la línia del Maresme va dir, com? Saps? O sigui, d'anxoves passarem a no sé què serà el següent, i aquí hi ha una responsabilitat política pública importantíssima. Ara, lo dels peatges, i la plataforma de transport públic, li deixo a la Neus, si m'hi ha dit, clar, deia, clar, són 1.400 milions d'euros que podien estar fent transport públic,
ara,
millorant les línies, yes. Però diu una cosa molt interessant, el president diu, el transport marítim, el transport aeri i el transport ferroviari paga cànons. És a dir, quan una empresa ferroviària vol fer una línia a París, ha de passar pel Pertús, i és molt car. I aquí, l'únic que no paga, no? L'únic que sigui és el cotxe privat, excepte, com tots sabem, la línia de Manresa, els tres que no es van alliberar tota la vida demanant a Madrid que alliberés peatges, però no alliberem els nostres. Aleshores, on queda el gran lema qui paga contamina? On queda?
És molt impopular dir que els peatges són necessaris. És molt impopular. Sí. Més a Catalunya, sí. Quan aquí es pagaven i en altres llocs no. Qualsevol que tingui una mica de... hagi estudiat una mica quina és la mobilitat que convé, et diu que els peatges són imprescindibles. No tenen per què ser els peatges de la barrera. Pot ser la vinyeta, però hi ha d'haver algun tipus de pagament, perquè aquí el que s'ha fet és s'ha eliminat els peatges sense tenir una alternativa. Una alternativa que anés en la línia d'una mobilitat més sostenible. Per tant, què ha passat? Una, s'ha prioritzat el vehicle privat, en fi, no qualsevol que utilitzi la PC des que els han tret ho pot explicar. Es perden aquests recursos que deies tu, aquests 1.400 milions l'any que no es destinen a transport públic. La via s'ha de mantenir igual, té unes despeses de seguretat i unes despeses de manteniment que ara les assumim entre tots, no només qui la utilitza, i el resultat és més cogestió, més contaminació i més sinistralitat, que n'hem parlat aquí. Per tant, és un model que és menys sostenible. Objectivament és així. I va una mica en el sentit contrari del que estan fent la resta de països, és a dir, són Espanya, Polònia i Malta, he vist, buscant-ho, la resta tenen algun tipus de sistema de pagament. I ens autoenganyem dient no, perquè l'alternativa, no, ens autoenganyem, l'alternativa sí és més transport de, per exemple, mercaderies de tren, és evident, has de treure camions d'allà, però és que a Espanya, la mitjana, no he trobat la de Catalunya, disculpeu, a Espanya la mitjana de mercaderies ferroviàries és un 4%, quan la mitjana europea és un 16%. Per tant, aquesta proposta que el govern espanyol ha venut a Brussel·les i Brussel·les li ha comprat de no patiu, trec els peatges però ho posaré en trens, doncs això no serà d'una manera immediata ni està clar com s'acabarà fent. dues coses. Una, és evident que cal que el transport públic vagi millor, amb més freqüència i més ràpid. I això és a dir, com que en alguns casos, i tornaríem a Rodalies, hi ha un dèficit d'inversions acumulat tan bèstia, doncs ara si hi hagués aquí, no sé, Pere Macias, que va ser conseller i ara porta Rodalies, explicaria, que és el que segurament ho té més al cap, que no és el meu cas, ell o qualsevol altre que hagi estat en aquest àmbit, ja, crec que aquest matí sortia més a més en el vostre informe, que clar, ara és això de la tormenta perfecta, estan fent les obres, però mentre es fan les obres la cosa encara va pitjor, no? Però hi ha una cosa que potser els oients / contribuents oblidem i que és bo que ho sapiguem també: el transport públic, com altres serveis imprescindibles públics, és deficitari, com a mínim un 40% en les línies més rentables. Com a mínim, la mitjana és d'un 60%. Vull dir que a vegades quan la gent diu pues no paguem impostos, bueno, doncs a vegades els impostos serveixen, per exemple, per coses com aquestes. Una altra cosa és que a l'hora de prioritzar, doncs segurament hauries de prioritzar més el transport públic, cosa que no estàs fent. I una última cosa, i això sempre m'agrada posar les dades perquè crec que és important. L'any 2022, a Barcelona, més de la meitat dels desplaçaments diaris es van fer a peu o en bici. És a dir, perquè al final, és veritat que pots haver d'anar a la zona franca. Preguntem-nos aquí la darrera vegada que hem hagut d'anar a la zona franca. Dic la zona franca perquè l'hem citat.
A la manifestació pel tancament dels CIES.
Vale. Però vas allà... No, però vull dir, no és una ruta que fem habitualment. No dic que hi hagi un bon accés a la zona franca, per suposat, i sobretot els que treballen allà ho saben millor que ningú. Però ho dic perquè per la ciutat, com en altres ciutats europees, i si heu viscut fora ho sabeu, no és de les més difícils per moure't Barcelona. Al contrari, també per una qüestió de tamany. No, jo estic d'acord amb que no s'ha de parlar de Barcelona, sinó del conjunt de l'àrea metropolitana. I una última cosa.
Vinga.
El transport públic té un tema, i crec que el David amb això em donarà una mica la raó. És necessari també per una qüestió d'equilibri, de renda, d'edat i de capacitats. És a dir, no tothom pot tenir un cotxe, no tothom el pot mantenir, no tothom té capacitat per edat, per exemple, per poder tenir un cotxe.
Oi, no tothom vol.
I no tothom vol. Per tant, això, a l'hora de que les administracions plantegin el futur, doncs el futur ha d'anar a reforçar transport públic i no cotxe. I amb Rodalies, sí, que ara és un debat polític, hi ha una enquesta, l'última del CEO, que diu que el 83% dels catalans volen que es traspassi a la Generalitat. Té una certa gràcia perquè també els votants de PP i Vox, aquests que estan tan enfadats a vegades amb més d'un 60%, i en el cas dels del PSC, que això no sé si a l'hora de traspassar-ho els ajudarà o no, un 77% diuen que es passi a la Generalitat.
Mira, jo, una cosa ràpida...
Sí. No, perquè és que falta el Joan Julivert, falta la publicitat...
Perdó, m'he allargat una mica.
I falta... Sí, ara ve a dir quant temps ha durat l'exposició avui, perquè he fet una masterclass. Bueno,
he fet deures, que és diferent.
Masterclass, has fet una masterclass. I després li direm una cosa a la Concepció. Sí, perquè encara el Sergi portava... Què portaves aquí? Explica-li la Conxiverà que li portava aquí.
També tenim connexions de municipis que no són en Barcelona.
No en tenia cap dubte. Jo he dit que n'havíem de parlar, també. Sí. No, en dubte no em poso mai.
I després, un moment, que ara m'he quedat parat. David Fernández no té carnet de conduir.
Jo tampoc.
I no tens cotxe. Tu tampoc.
No, però jo me l'estic traient.
Però... No, és igual, però no és res dolent, que sembla com si... No, m'encanta.
No, però ara me l'estic traient precisament per una necessitat personal, que és el poder-me desplaçar quan vulgui a Calonja, precisament, sí, perquè la meva mare està malalta i viu allà.
Bueno, però,
i per poder-hi anar amb la tranquil·litat de poder-la anar a veure quan vulgui. I ara, precisament, me l'estic traient el carnet de conduir. O sigui, tinc 47 anys.
I
ja posa data, eh?
Posada?
Sempre hi ha trampa, o sigui, sempre hi ha el titular, és a dir, com diu una gran amiga que a vegades m'ha d'acompanyar, no?, a actes a les comarques, el David no té cotxe ni carnet de cotxe, però té amics amb cotxe.
Jo també.
Això és el que diuen, però vols tenir una mica amb piscina.
A Borredà, a fer una xerrada, transport públic.
Efectivament, t'han de portar. Jo també tinc aquesta sort,
però
t'acostumes a moure't amb el transport públic.
Amb la gent que és fumadora social. La gent que és fumadora social té amics que
fumen. Joan? Jo estic igual que l'he dit. Tinc grans amics, una parella que condueix...
Deu ser la taula? Deu ser la taula que m'he assegut a la meva vida, i mira que m'he assegut a taules, que deu haver-hi un percentatge de menys gent sense carnet a conduir. O sigui,
gairebé la meitat. Per les generacions més joves encara passa més. No sé vosaltres,
és un consol, eh? Jo me sentia un mitjo raro.
Aquí hi ha la iaia que no té...
La iaia que no en té, perquè, efectivament, com el David, té amics que tenen cotxe.
Sí.
Però jo crec que, en general, potser l'equip sí que tenim pràcticament...
Però és que, clar, és que periodista...
Clar.
Bueno, David...
No, i també depèn de... Si vius a Barcelona...
Periodista sense carnet de conduir.
Perquè jo crec que aquí el problema no és només de mobilitat.
Moment, no és un problema de mobilitat, és un problema de publicitat.
Periodista a peu. Periodista a peu com a bord d'esclaveria, eh?
RAC 1. El 14 i el 15 d'octubre torna la Fira de l'Olla de Breda.
Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang, descobrir com s'elabora la ceràmica, assistir a exposicions i conferències i gaudir d'un show cooking amb el chef Isma Prados.
El 14 i 15 d'octubre t'esperem a la millor Fira de la Ceràmica i la Terrissa, la Fira de l'Olla de Breda.
L'Almudena a poc ha començat a sortir. La Fàtima ara sap que pot comptar amb algú. El Joan se sent millor. Els nostres petits gestos valen molt davant la soledat no volguda dels qui tenim a prop. Fem comunitat. Projecte Crece, Creu Roja. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation Pla de Recuperació. Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
Doncs ens emportem aquest rentaplats, que és el que més dura, no?
No ho sé, pensem-nos una mica, que acabem d'arribar.
Pensar-nos el què? Quan descobreixes que estan dissenyats per durar 20 anys, rentaplats Miele, és clar. Compra'l ara a distribuïdors oficials i a la botiga Miele de l'Avinguda Diagonal 413.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
La reina de l'escala ja és aquí.
Arriba la 33a Festa de l'Anxova.
L'1 d'octubre gaudeix del pregó, el lliurament de l'anxova d'or i la cantada de veneres amb voreig de mar.
A més, del 29 de setembre al 8 d'octubre, la ruta de la tapa de l'anxova en diferents bars del municipi.
Qui és la reina de l'escala? L'anxova.
Ets fan del Catan, del Virus, del Cub de Rubik, del Banc i dels jocs de taula en general? Doncs no et perdis les 12 hores de jocs de taula de Finestrelles, Shopping Centre i l'Abacus. El dissabte 7 d'octubre, de 9 del matí a 9 de la nit. Vine i juga tant com vulguis. Més info a finestrelles.com i al seu Instagram. Finestrelles Shopping Centre. Sortida 12 de la Ronda de Dalt.
Cancela tots els teus plans, perquè avui és la Jungle Night. Regna a la selva amb descomptes extra de fins al 50% per la compra de dos articles o més a Adidas, Desigual, Dockers, Munich i moltes més. Vine a Viladecans de Style Outlets de 5 a 10 del vespre i regna a la jungle.
Arriben les millors ofertes en vehicles nous i d'ocasió al Quadis Autocentre de Sant Boi. Aprofita els Wow Days i compra un cotxe de qualsevol de les nostres marques amb descomptes de fins a un 25%. Visita'ns del 5 al 7 d'octubre al carrer de la Riera Roja de Sant Boi i no deixis passar l'oportunitat.
Volem!
El diumenge 8 d'octubre t'esperem a la 25a Festa del Bolet de Ceba.
Has dit 25a?
Sí, a la Festa del Bolet de Ceba fa 25 anys que s'hi troben bolets.
Bolets i més coses. Productes autòctons, tastets, jocs per als nens, concursos, passejades amb poni, tallers, espectacles i molt més.
Informa't de la Festa del Bolet de Ceba a ceba.cat.
Si tens un objectiu, tens un destí, el DIR. Vols perdre pes? Prova l'Spindir Zumba o Body Combat. Busques guanyar to muscular? Suma't al Body Palm, al Tonificat o als Aquàtics. Toca millorar la mobilitat? Tens pilates o ioga. Divertir-te? Sevillanes i jazz. Al DIR tenim més de 50 tipus d'activitats i amplis horaris. Apunta-t'hi ara i tindràs condicions especials d'inscripció. DIR.
No et perdis aquest dissabte gratis amb el diari Expansión, la revista Fuera de Serie. Més de 160 pàgines per gaudir amb les últimes tendències del món del luxe, amb les darreres novetats en viatges, motor, moda, gastronomia, oci, vins, rellotges i tecnologia. La revista Fuera de Serie, aquest dissabte gratis amb el diari Expansión.
RAC 1. Tots som 1.
El per què de tot plegat.
Joan Julivert.
No, jo diria que no és només un problema de mobilitat, sinó que és un problema de mobilitat sorgida d'una distribució territorial que concentra en una àrea molt petita un munt d'activitat. És a dir, aquest país és tan radial com ho és Espanya en relació a Madrid. I Barcelona ho concentra tot. I llavors, quan diem, en la línia del que deia el David, quan diem, no, és que vens amb cotxe i trigues menys a Barcelona. Bé, trigues menys. Ja pagues un peatge si vens a Barcelona, perquè aquest peatge són els pàrquings. I si no, que li preguntin a tothom que ve a treballar a Barcelona, quan paga cada cop que ve a Barcelona amb cotxe, perquè no només paga la benzina, sinó que a més ha de pagar l'aparcament. I dos, els problemes que té per trobar aparcament. Perquè el problema de Barcelona és la gran densitat, perquè aquest país l'hem organitzat d'aquesta manera. L'hem organitzat d'aquesta manera i després hi ha altres elements que criden poderosament l'atenció, quan, per exemple, la Concepció parlava de la Costa Brava, i entès que parlava de la Costa Brava quan parlava de la Costa de Girona. Entenc que era la Costa Brava. Sí, crida molt atenció que el tren s'aturi a Blanes. Perquè entrar a la Costa Brava en transport públic costa 16 euros. Que és el que costa un autobús de la línia regular Barcelona-Costa Brava. De la mateixa manera que entrar a la Cerdanya, si no estàs disposat o disposada a estar 3 hores i quart dins d'un tren, et costa un dels peatges més cars d'Espanya. Jo crec que això no és casual. Crec que no és casual. Que també hi ha una ordenació territorial segons les quals hi ha unes zones on és convenient que hi hagi una determinada gent i no volen que n'hi hagi una altra, no sé. S'ha macut, però sí s'ha fet aquesta distribució territorial.
A veure, estàs intentant dir que la gent que té cosa a casa a la Costa Brava ja li va bé que no hi hagi tren, estàs dient això?
I que qui vulgui entrar en transport públic pagui 16 euros per entrar, per exemple, per anar a Platja d'Aro amb transport públic, per exemple. O que pagui 12 o 13 euros al peatge del Cadí.
No, David, que te l'has deixat, i ell ha fet referència al peatge del túnel del Cadí.
Sí, dels tres.
Exacte.
Que és el de la Generalitat.
Que és un dels més cars d'Espanya.
Que cada any diuen que el rescataran i no el rescata mai, i el 2023 han pujat el preu.
I aleshores, per això jo deia que és més un problema de com hem distribuït aquest territori, amb quins criteris, que se'ns hauria d'explicar, que concentra tota l'activitat a l'àrea metropolitana, és a dir, hi ha un territori que es parla molt de l'Espanya vaciada, la Catalunya buidada també, déu-n'hi-do, la desindustrialització del Ripollès, del Bages, del Berguedà, etcètera, etcètera, també hi ha alguna cosa que hi haurem tingut a veure. I això afecta la mobilitat perquè efectivament fa que tothom hagi de venir a Barcelona o tothom hagi de passar per Barcelona per moure's per l'àrea de Barcelona. No al Berguedà, no al Bages,
totalment
no al Gironès.
Acabarem amb una cosa, Concepció, i vas a seguida. Sergi, anem a acabar perquè ens falta... Recull aquest, això que comentàvem amb la Concepció Baray, que és altres trajectes.
Sí, i mira, lligat amb el que deia ara el Joan. Terrassa, per tant, Vallès Occidental, Caldes de Montbui, Vallès Oriental. Amb cotxe, 30-35 minuts de mitjana, segons ens diuen els oients que fan aquest trajecte. Amb transport públic, passant per Barcelona... Hora i quart, com a mínim.
Passant per Barcelona de Terrassa a Caldes de Montbui, eh?
És que... Per tant, 45 minuts més. Havent de passar per Barcelona entre vallesos. Sant Quirze del Vallès a l'Ametlla del Vallès. La mateixa connexió. Occidental, oriental. Transport públic amb 45.000 connexions. Hora 45, dues hores. Amb cotxe, mitja hora. 35 minutets, per tant, hora i mitja de diferència. Rubí Pallejà, cotxe 20 minuts, transport públic hora 50. Hora i mitja de diferència, en aquest cas també.
I has de passar per Barcelona, entenc, eh?
També.
20 minuts, hora 50?
Has de passar per Barcelona.
Tot passa per Barcelona. El centralisme existeix, passa per Barcelona.
La radialitat no és només
madrilenya. Sí, clar. Exacte.
Olesa de Montserrat a Cerdanyola. Amb transport públic, que són ferrocarrils fins a Martorell i canvi després a Rodalies R4, hora 50. Cotxe, 40 minutets. Hora i 10 de diferència. Des de Flix, Ribera d'Ebre, a Tarragona, el tren, si tot va bé, aquests condicionals que dèiem, hora 45. Amb cotxe, una horeta. Per tant, 3/4 d'hora extres. I un últim, per exemple, Torrelles de Llobregat a Mollet del Vallès, són uns 40 quilòmetres de distància, amb cotxe 30-35 minutets, transport públic 2 hores i quart.
I noi, doncs mira,
Puc?
Jo pots, clar que sí, perdona.
No, dues coses. Primera, una arrel d'una cosa que ha dit la Neus. Mira, jo crec que amb tot el que s'està explicant el Sergi, que parlem de bus, parlem de ferrocarrils, parlem de Rodalies, per tant, la solució a tot això no passa pel traspàs dels Rodalies,
no, no,
o només pel traspàs dels Rodalies.
Perquè és un dels, dels temes polítics que hi ha ara sobre la taula,
però,
i de fet és un dels elements de negociació per la investidura.
Passa per creure en el transport públic i per creure en millorar la mobilitat i en fer més sostenible.
Evident, però com que durant tants anys no s'hi ha cregut, doncs...
Bueno, però és que no hi ha cregut ningú, tampoc sí, sí. L'administració aquí a Catalunya, que al final el model que tenim a Catalunya també és de centralisme, i ho acabem de veure. Tu per moure't has de passar per Barcelona si vols anar a l'altre costat, no? Si vens de Tarragona per anar a Girona has de passar per Barcelona, si vens de Girona i vols anar a l'àrea metropolitana de Barcelona o a Tarragona, has de passar per Barcelona. I una coseta, i ara introduiré un tema nou, perdona'm, però que és que el Joan ha fet referència a la Catalunya despoblada, no? Ja has parlat. Bé, el Ripollet